Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en aquest dia de Sant Jordi, 23 d'abril del 2026. Un dia, com sempre, molt especial, un dia en el qual hem de felicitar els Jordi Jordines i totes aquelles persones que avui celebrin aquesta diada d'una forma especial. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Ja tens la rosa o les roses a punt?
No, ho faré durant el matí. Durant el matí sí que l'he d'anar a buscar, eh?
Molt bé. I alguna preferència literària? Algun llibre que t'agradés? Ho dic per si algú s'anima i...
No ho sé, no sabria què dir-te. Tu en tens algun?
Mira, en aquest moment, com que no tinc gaire temps de llegir, no, en tinc un de començat de ja fa molt de temps, però he de trobar
el moment
necessari per fer-ho. Estem molt pendents del cel, perquè, de fet, a les últimes hores, déu-n'hi-do la ploguda que hem tingut, ahir va caure pedra, en el cas concret de la comarca de la Garrotxa, i aquest matí, Aniol, amb quines temperatures ens llevem?
Doncs tenim unes temperatures baixes, però també alhora en alguns altres punts també més altes. Per exemple, a Vall de Núria tenim 2 graus positius, en tenim 5 a Das, 9 graus els tenim a Camprodon, 10 ja a Mieres, a Sant Pau de Segúries, a Ripoll 11 graus, a Olot, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a les Preses i a la Vall d'en Bas, 12 a Montagut i a Besalú, 13 graus a Girona i a Banyoles, 14 a Figueres i 15 graus a Roses.
Tenim un cel variable, Dani Ramírez, abans de la previsió.
I dia de Sant Jordi aquest dijous, amb un cel també mig ennuvolat o estones abundants de sol al matí, i a la tarda un cop més, aquests ruixats i aquestes tempestes que s'han de reproduir al Pirineu i Prepirineu, sobretot Cerdanya i Ripollès, però podrien arribar també a l'Alta Garrotxa, nord d'Osona, Lluçanès, i per tant desduir una mica alguns minuts, algunes hores durant la tarda de Sant Jordi amb xàfecs puntuals.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que la Generalitat vegi bé construir una rotonda a l'entrada de Begudà.
L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que ho vulguin tirar endavant cediran uns terrenys. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Joan està treballant per fer un pla de mobilitat al polígon i recentment ha arreglat l'aparcament de la Puntia.
Doncs escoltem l'alcaldessa del municipi, Maria Vidal.
Ho estem treballant. Tècnicament ens vam poder reunir fa aquest últim any amb el departament una mica a nivell de província de Girona, veuen clara la viabilitat de la rotonda, que anys enrere ens havien dit que no, i ara ho estem treballant com poder fer això.
La 35a edició del Cor de Musam celebrarà 3 aniversaris i comptarà amb desenes d'activitats.
Se celebrarà del 20 al 24 de maig en diferents espais d'Olot. Pràcticament tots els actes seran gratuïts i hi haurà lloc per la cultura mallorquina, la música celta i protagonisme pel sac de gemecs. Grups com Barcelona Gypsy Balkan Orquestra i Al·lèrgiques al Polen actuaran al llarg del festival.
El seu responsable és l'Àlvar Borrell.
Com que la cosa va de xeremies i de unir països catalans, doncs tindrem una representació molt, molt àmplia de músics que vindran de Mallorca per a aquesta edició. El més destacat de tot serà Pep Toni Rubio, que serà l'encarregat de fer la tocada d'inici, i algú poder es posarà les mans al cap perquè fins ara la tocada d'inici només l'havia fet algun secaire, sigui home o dona, del Principat, i aquest any li hem encarregat en Pep Toni perquè és un músic d'amplíssima trajectòria, sigui música nostra, sigui mesclat.
La 8a edició del Garrotxa Volcanic Walking portarà 2 propostes noves.
Bestioles de nit i laberint de pedres. Aquestes són les 2 activitats i seran els paratges de la Moixina i el Parc de Pedra Tosca, respectivament. Aquest festival pertany al Festival de Senderisme dels Pirineus i compta amb l'Organització Conjunta de Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerant.
Escoltem la presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies.
Que això és una petita mostra de les desenes d'activitats que s'ofereixen aquí a la Garrotxa, que s'ofereixen sobretot a través de guies professionals, i aquest any també val a dir que també posem en valors alguns criteris que sempre s'havien considerat, però aquest any encara que és més que mai, que és que també totes les activitats tenen en compte com arribar-hi, o sigui aquesta mobilitat sostenible al transport públic, tenen molt en compte aquesta consciència amb tot el canvi ambiental que tenim
Dia de roses, dia de llibres. Per cert, parlant de llibres, es publica L'aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès, amb gairebé 300 imatges.
L'autor Xavier Valeri explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt complicat i va empitjorar la crisi alimentària de la postguerra, fent malbé el blat de moro, les patates i el farro de la zona, a més de les més de 400 víctimes mortals que va provocar en total.
En un moment que la gent doncs, no tenia només una raó d'estar content, que era estar viu. Havia acabat una guerra civil, feia encara no 15 mesos. L'aiguat va inundar els cultius de blat de moro, va entrar per les cases, l'aigua va fer malbé el blat, va fer malbé les patates, va fer malbé tot el que es guardava.
Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre. Ho fa a través de la publicació titulada Quan Olot va tornar a ser ciutat, i que va dels anys 1968 fins al 1979.
Una etapa camí de la transició que l'autor considera clau per la ciutat i pel futur que ha vingut després.
És una època molt profitosa des del punt de vista de que les entitats d'Olot d'alguna manera van suplir les mancances que havia des del poder polític, no? Des del poder polític celebraven el dia de la liberació, la festa del caudillo, la festa d'Olot perquè no tenia més remei, però les entitats, l'Orfeó, el Centre Catòlic i d'altres, eren entitats que col·laboraven amb les seves activitats en enriquir el conjunt de la població.
I encara una altra proposta. Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes, i ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció, que porta per títol Et veurà tothom.
L'escriptora olotina continua amb les investigacions de l'Adriana i en Pau, i aquest cop se centra en una història que podria ser perfectament real i que succeeix essencialment a les xarxes socials i a internet.
Jo aquí amb aquesta novel·la el que intento denunciar és com de malament es pot utilitzar les xarxes, el perill que hi ha en penjar, depèn de segons què, a internet, perquè un cop està penjat és gairebé impossible esborrar-ho del tot, i sobretot amb les noies joves, que siguin conscients del que significa publicar la seva intimitat. Encara que li diguin que és el seu xicot que vol fotos seves, encara que li diguin que és un promotor, que les farà models o les farà actrius. Depèn de quin tipus d'imatges, hi ha un mercat a darrere que el que busca és sexe per internet, i se n'aprofiten.
Anem als esports. Els equips garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim mes de temporada.
Queden només 4 partits per tancar un nou curs del futbol amateur català, i són molts els equips de la comarca que encara tenen opcions d'ascens, però també de descens.
Ho repassarem. L'hoquei Olot vol segellar la permanència aquest dissabte.
Rep el Club Patín Alcorcón, cué del grup, i que es troba ara mateix a 12 punts dels olotins, a falta de 4 jornades per acabar la lliga. Després de la victòria a Palafrugell, el vestidor garrotxí ha recuperat sensacions i només pensa en guanyar a la Josep Jou. S'avança l'horari del duel, que jugarà a partir de 5:45 de la tarda.
Escoltem el tècnic Miquel Ràfols.
Hem deixat punts amb equips de la part de baix. Jo això ho considero important que no passi. Per tant, aquest partit també és una mica en aquesta línia, no? La línia de demostrar-nos que si volem estar en aquestes places de dalt, també passa per sumar tots els punts amb els equips que estan a la part de baix de la classificació. I per tant, ja ens vam deixar en aquesta línia, ens vam deixar 2 punts a Madrid, i hem d'intentar que aquí a casa, doncs, sumar aquests 3 punts que ens donaria la salvació, però que també et faria que treballéssim en aquesta línia de mental.
Esteu escoltant els 5 minuts més.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Urbana presenta el nou Automower, l'evolució del robot de llegispa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Secrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot. Tortellà ja fa olor de festa. Torna la Festa del Roser, del 24 al 27 d'abril. Divendres escalfem motors amb cultura i llibres a la biblioteca. Dissabte, prepara't. Contes, jocs gegants, swing per ballar sense parar i quan es faci fosc, corre foc. Concert amb el grup Mètode 4 i la Lume DJ, fins que el cos aguanti. Diumenge, tradició i bon rotllo. Ofici, vermut, sardanes i gegants a la plaça. I dilluns, la festa continua amb la gent gran. Festa del Roser de Tortellà. Vine, viu-la i deixa't portar. Més informació a tortellà.cat.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar n'hi ha a l'Avinguda Xile, al carrer Joan Maragall, al carrer Notari Clusells, al carrer Lope de Vega i al carrer Mossèn Gelabert. Durant el dia d'avui tallaran el carrer Mossèn Gelabert. A tenir en compte que, degut la diada de Sant Jordi, hi haurà tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la policia municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui obrim el nostre informatiu a Sant Joan les Fonts, on l'Ajuntament celebra que la Generalitat vegi amb bons ulls la construcció d'una rotonda a l'entrada de Begudà.
L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que ho vulguin tirar endavant cedirien uns terrenys. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Joan està treballant per fer un pla de mobilitat al polígon i recentment ha arreglat l'aparcament de la Pontia.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que des de la Generalitat vegin amb bons ulls la proposta de fer una rotonda just a l'entrada a Begudà, una mesura llargament reivindicada i que ajudaria, segons l'Ajuntament, a millorar la seguretat, facilitar l'entrada i sortida del nucli de Begudà i el seu polígon i evitar col·lapses a les hores punta. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Ho estem treballant. Tècnicament ens vam poder reunir fa aquest últim any amb el departament, una mica a nivell de província de Girona. Veuen clara la viabilitat de la rotonda, que anys enrere ens havien dit que no, i ara ho estem treballant com poder fer això.
En cas que el projecte tirés endavant, l'Ajuntament podria cedir terrenys per executar l'obra.
Perquè els dos terrenys d'accés al poble de a l'entrada de Begudà, tots dos són municipals i podríem, no hi hauria problema, però s'ha de fer bé tot aquest projecte. Estem en converses sobre com fer això. També tindrà molta vinculació amb el pla de mobilitat.
I és que tot s'emmarca amb unes millores generals que han de servir per posar al dia el polígon de Begudà, molt important pel municipi i per la comarca, i per on cada dia hi passen centenars de persones. Durant aquest any, l'Ajuntament vol anar definint accions i intervencions que ha de recollir el pla de mobilitat del polígon.
A partir de la base, ja anem a veure com hem de moure'ns pel territori, si cal canviar direccions de carrers, si cal afavorir doncs, perquè hi hagi més aparcament. Tot això ens ho dirà el pla de mobilitat, perquè el polígon s'ha fet ja gran, s'ha fet vell, i cal posar-lo una mica al dia amb les necessitats actuals.
En els darrers temps, l'Ajuntament ja ha impulsat millores al polígon de Begudà, la darrera, l'asfaltatge i delimitació de l'aparcament de la Pontia amb senyalització horitzontal, una obra demanada a Begudà i que ha tingut un cost de 47.000 euros. Des del consistori també tenen present que cal fer asfaltatge de carrers.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui dia de Sant Jordi, avui dia de moltes publicacions. De fet, déu-n'hi-do la quantitat d'autors locals que publiquen, i un d'ells és en Xavier Valeri. L'aiguat del 1940, Garrotxa i Ripollès, amb gairebé 300 imatges, és el títol de la seva nova proposta. Què explica?
Doncs explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt complicat i va empitjorar la crisi alimentària de la postguerra, fent malbé el blat de moro, les patates i el farro de la zona, a més de les més de 400 víctimes mortals que va provocar en total.
Néstor Carvajal.
El llibre L'aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès ha sigut publicat per l'editorial Oliveres, a càrrec de Xavier Valeri. Fa un recull d'imatges i parla d'aquell fenomen meteorològic que va marcar a tota una generació. A les fonts de Sant Roc, per exemple, el riu va arribar a 200 metres d'amplada i la catàstrofe va tenir més de 400 víctimes mortals en total. L'autor resumeix què va implicar per la comarca i en quines circumstàncies va arribar.
En un moment que la gent doncs, no tenia només una raó d'estar content, que era estar viu. Havia acabat una guerra civil, feia encara no 15 mesos. L'aiguat va inundar els cultius de blat de moro, va entrar per les cases, l'aigua va fer malbé el blat, va fer malbé les patates, va fer malbé tot el que es guardava.
Valeri admet, però, que podria haver sigut pitjor, tot i que l'impacte logístic i material va ser molt pronunciat.
Tots els ponts, totes les passeres, ponts molt importants, el pont de Castellfollit, que tenia 140 metres, l'arc més alt tenia 30 metres, el va destruir, ara no en queda res. Se'n va emportar molt fàbriques, 5 fàbriques a Olot, 2 a Sant Joan. Ja ho tenien preparat per aiguats, perquè ja n'hi havia hagut el 1932 i el 1938 i feien prets.
L'edició del llibre ja ha comptat amb la col·laboració dels arxius comarcals, tant de la Garrotxa com del Ripollès, amb 33 imatges. D'un total de 275, la majoria estretes d'empreses o particulars.
Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre. Es titula Quan Olot va tornar a ser ciutat i comprèn els anys que van del 1968 fins al 1979.
Una etapa camí de la transició que l'autor considera clau per la ciutat i pel futur que ha vingut després.
L'historiador Juli Clavijo repassa en un llibre el període que va de l'any 1968 al 1979 de la ciutat d'Olot, una època segura poc explicada i que considera que va ser clau pel futur de la capital garrotxina. Es titula Quan Olot va tornar a ser ciutat.
D'una banda, és una època en la qual Olot deixa de ser una ciutat basada exclusivament des del punt de vista de l'economia, de la seva economia, en el tèxtil o en la imatgeria religiosa, i es transforma en una indústria tèxtil potent, cada vegada més potent, gènere de punt, etc., etc., que la fa canviar, des del meu punt de vista, d'una manera afortunadament, de cara al futur.
Van ser uns anys clarament de creixement de la ciutat, fet que es demostra amb diverses perifèries d'Olot que es van anar omplint d'habitatges, com per exemple Sant Roc, tot en un moment en què no hi havia eleccions democràtiques, però que ja es començava a iniciar un camí de transició amb l'inici de la crisi del règim franquista.
És una època molt profitosa des del punt de vista de que les entitats d'Olot d'alguna manera van suplir les mancances que havia des del poder polític, no? Des del poder polític celebraven el dia de la liberació, la festa del caudillo, la festa d'Olot, perquè no tenia més remei, però les entitats, l'Orfeó, el Centre Catòlic i d'altres, eren entitats que col·laboraven amb les seves activitats en enriquir el conjunt de la població.
I de tot això en posa algun exemple concret.
Concretament recordem que en aquella època el català no estava admès que fos ensenyat a nivell d'escola, a nivell d'institut, doncs hem determinat en aquestes entitats gent com en Moli, que teòricament era el representant de la Falange, doncs anaven allà a donar classes de català.
Juli Clavijo ha optat per fer aquest llibre amb l'ajuda de persones expertes en alguns àmbits, com per exemple Joan Albesa pel que fa a l'urbanisme, per entendre més i millor d'on venia Olot i com es va anar transformant. També s'ha nodrit de la informació que es donava en aquella època, com podien ser les publicacions Olot Mission o L'Arriba a Espanya.
I Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes.
Ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció que porta per títol Et veurà tothom. L'escriptora olotina continua amb les investigacions de l'Adriana i en Pau, i aquest cop se centra en una història que podria ser perfectament real i que succeeix essencialment a les xarxes socials i a internet.
Una noia creu que festeja amb un noi i li envia fotos íntimes, però en realitat aquestes fotos són utilitzades per fer xantatges a la noia. Aquest és el cas que presenta Maribel Torres en la seva nova novel·la. Es titula Et veurà tothom i d'alguna manera és la continuació dels seus anteriors relats, que tenen com a protagonistes dos investigadors, en Pau i l'Adriana. Aquest cop l'escriptora garrotxina denuncia els perills de les xarxes socials d'internet en el moment que es publiquen fotos íntimes, tot a través d'un relat de ficció, però que cada dia passa a la nostra societat.
Jo aquí amb aquesta novel·la el que intento denunciar és com de malament es pot utilitzar les xarxes, el perill que hi ha en penjar, depèn de segons què, a internet, perquè un cop està penjat és gairebé impossible esborrar-ho del tot, i sobretot amb les noies joves, que siguin conscients del que significa publicar la seva intimitat. Encara que li diguin que és el seu xicot que vol fotos seves, encara que li diguin que és un promotor, que les farà models o les farà actrius. Depèn de quin tipus d'imatges, hi ha un mercat a darrere que el que busca és sexe per internet, i se n'aprofiten.
Un títol del llibre que apel·la a dos significats.
Llavors, aquest veurà tothom té doble sentit. Un és, quan tu penges qualsevol cosa que fem nosaltres, la pot veure tothom si les penges a la xarxa, però a part, en aquesta novel·la, és l'amenaça que fan a una sèrie de gent, que no especifico més, a una noia perquè ella faci el que vulgui. O sigui, ella té penjades unes fotos molt íntimes i l'amenaça és aquesta: si no fas el que jo vull, et veurà tothom.
Una vegada més, Maribel Torres parla d'engany, de manipulació i de mercadeig, en aquest cas d'imatges i del propi cos, i també dels perills, en aquest cas d'internet, les xarxes socials i segons quines pàgines web o comunitats virtuals. Precisament aquesta vegada l'autora reconeix haver-se hagut de documentar de manera molt virtual per saber què es cou realment en aquest altre món o àmbit de la vida d'una part molt important de la societat.
Però perquè m'agrada denunciar les coses que no funcionen. I és clar, evidentment m'agradaria denunciar tot el que passa al món, però penso que jo m'he de centrar més, o a mi m'he més hagut centrar-me en les coses que no funcionen aquí on vivim nosaltres, no? A Catalunya, al nostre espai, a Olot, si ho puc anar concretant.
El llibre plasma confusions que actualment es produeixen, com la sensació de llibertat quan el que realment hi ha és una necessitat econòmica, però també la pèrdua de sentit del que és íntim i de les conseqüències que pot tenir ensenyar segons què en un moment donat.
I ara hi posem música al matí perquè la 35a edició del Cornemusam celebrarà 3 aniversaris i comptarà amb desenes d'activitats.
Se celebrarà del 20 al 24 de maig en diferents espais d'Olot. Pràcticament tots els actes seran gratuïts i hi haurà lloc per la cultura mallorquina, la música celta i protagonisme pel sac de gemecs. Grups com Barcelona Gipsy, Balkan Orquestra i Al·lèrgiques al Polen actuaran al llarg del festival.
Roger Isern.
La 35a edició del Cornemusam, el Festival Internacional de la Cornemusa d'Olot, tindrà lloc del 20 al 24 de maig a diferents indrets de la ciutat. Enguany el festival celebra 35 edicions, una fita destacada que coincideix també amb el 30è aniversari de la Cabreta, la seva figura emblemàtica i un dels seus símbols més estimats. Alhora també s'arriba a la xifra rodona de les 35 edicions i també a les 30 de la trobada de xeremies de Sa Pobla de Mallorca, esdeveniment germà del Cornemusam, segons apunten des de la mateixa organització. Precisament serà una edició on el focus es posarà a les Illes Balears, ja que els ponts entre Olot i Sa Pobla són múltiples i es remunten anys enrere. La primera connexió la trobem amb l'olotí Alexandre Cuellar, que va exercir de secretari de l'Ajuntament de Sa Pobla i va impulsar el Ball dels Caparrots a les festes de Sant Antoni, amb coreografia que replica el Ball dels Cabassuts d'Olot i amb la música del Ball de Sant Ferriol. El director del Cornamusam, Àlvar Borrell, també ha explicat qui serà l'encarregat enguany de la tocada d'inici.
Com que la cosa va de xeremies i de unir països catalans, doncs tindrem una representació molt, molt àmplia de músics que vindran de Mallorca per a aquesta edició. El més destacat de tot serà Pep Toni Rubio, que serà l'encarregat de fer la tocada d'inici, i algú poder es posarà les mans al cap perquè fins ara la tocada d'inici només l'havia fet algun secaire, sigui home o dona, del Principat, i aquest any li hem encarregat en Pep Toni perquè és un músic de amplíssima trajectòria, sigui música nostra, sigui mesclat.
Com ja és costum, el Cornamusam aplega la majoria de les activitats obertes en un espai anomenat la plaça del Cornamusam. En aquesta ocasió, la plaça es desplaça del Puig del Roser al Firal per acostar-lo al públic olotí i per gaudir de l'ombra del passeig. Hi haurà concerts també destacats com Barcelona Gypsy Balkan Orquestra i Al·lèrgiques al Polen.
Com a propostes d'aquestes també úniques, tindrem el concert des del terrat de la Casa Gaietà Vila, una vegada més. L'any passat ho vam fer amb Santa Mandra i ens va funcionar molt bé. Com que estem a davant de Sant Esteve i la cosa va de Sants, aquest any el grup encarregat serà Sant Rocs, que és un grup de músics de totes les comarques gironines.
Per la seva banda, el regidor de Cultura a l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha destacat la importància de mantenir vius actes com aquest i la participació de les noves generacions.
Poden també oferir, diguéssim, tota aquesta quantitat i aquesta varietat d'oferta musical, El país des de fa uns anys hi ha noves generacions i hi ha una nova florada, de grups i de molt diversos, de molts estils, i per tant això es pot veure al Cornamusam. El Cornamusam es nodreix de que hi hagi, diguéssim, gent que faci música d'arrel.
Com és habitual, al Cornamusam s'apleguen molts tipus de cornamuses, tot i que les més nombroses enguany seran el sac i les xeremies, se'n poden escoltar altres tipus en una sèrie d'actes que es poden consultar al detall al web del festival cornamusam.cat.
I la vuitena edició del Garrotxa Volcanic Walking portarà dues propostes noves.
Bestioles de nit i laberint de pedres. Aquestes són les dues activitats i seran els paratges de la Moixina i el Parc de Pedra Tosca, respectivament. Aquest festival pertany al Festival de Senderisme dels Pirineus i compta amb l'Organització Conjunta de Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerània.
Des de Turisme Garrotxa s'ha presentat la vuitena edició del Festival de Senderisme de la comarca, el Garrotxa Volcanic Walking. Amb la participació conjunta de la Xarxa de Senders Itinerària, aquest forma part del Festival de Senderisme dels Pirineus. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, recorda que el festival és un tastet de què es pot fer a la comarca tot l'any.
Que això és una petita mostra de les desenes d'activitats que s'ofereixen aquí a la Garrotxa, que s'ofereixen sobretot a través de guies professionals, i aquest any també val a dir que també posem en valors alguns criteris que sempre s'havien considerat, però aquest any encara que és més que mai, que és que també totes les activitats tenen en compte com arribar-hi, o sigui, aquesta mobilitat sostenible al transport públic, tenen molt en compte aquesta consciència amb tot el canvi ambiental que tenim.
Canalia s'afegeix que el 70% del públic és local. Pel que fa a les novetats, la tècnica de Turisme Garrotxa, Montse Pedrosa, explica una d'elles.
Amb una activitat nova, en aquest cas, que és Bestioles de nit, és una activitat que és apta per famílies amb nens, sobretot, perquè posa en coneixement totes aquelles bestioles que surten a la nit o que només es poden percebre a la nit en un paratge tan incomparable com és els paratges de la Moixina.
L'altra novetat es diu Laberint de Pedres, un recorregut pel Parc de Pedra Tosca que mostra un paisatge rural modelat sobre la lava. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a itinerària.net.
Esports, els equips garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim mes de temporada.
Queden només 4 partits per tancar un nou curs del futbol amateur català i són molts els equips de la comarca que encara tenen opcions d'ascens, però també de descens.
A primera catalana, els dos equips garrotxins se la juguen. El Bosc de Tosca no està en descens i, per tant, encara té un punt de marge respecte a la zona vermella de la classificació, però amb un partit menys. Per altra banda, el Sant Jaume Olot B és penúltim classificat amb 25 punts, a 6 de la permanència, però també amb un partit menys. En conseqüència, encara els hi queden 15 punts en joc i, per tant, podrien escalar posicions en aquest últim tram. El filial de l'Olot podria i hauria de sumar els 3 punts contra el Mollet, que ja està descendit per apropar-se a la permanència. El Bos de Tosca, per la seva banda, rebrà un històric en hores baixes. Rebrà a la Unió Esportiva Figueres, que es troba en zona de descens a només un punt del conjunt groc, un partit que es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. A tercera catalana, el Besalú podria ser campió de Lliga si guanya, i el Sant Joanenc, que és segon, perd. Ara mateix, primera posició del conjunt besolenc, amb 67 punts, a 7 de distància del Sant Joanenc, que ara mateix faria el playoff amb 60. En tercera posició hi trobem el Camprodon, amb 57 punts, que també faria el playoff perquè és dels millors 6 equips de tots els grups de tercera catalana que tenen dret a entrar en aquesta fase de promoció d'ascens. Montagut i Sant Privat no jugaran pràcticament res fins a final de temporada. La part baixa, l'escola de futbol Garrotxa ha descendit ja de categoria i les Preses i el Sant Pere Màrtir es troben empatats de punts a la zona perillosa de la taula. De moment, el Joventut Sant Pere Màrtir estaria salvat i les Preses, si tot acabés ara, també, perquè no és dels pitjors dotzens d'arreu dels grups d'aquesta tercera catalana. I per acabar, a quarta, tot per decidir, en primera posició, la Vall d'en Bas, amb 69 punts, a 5 de distància, i el Castellfollit, això sí, amb un partit menys. El primer pujarà directe i els altres quatre faran el playoff. Els altres equips que entrarien en aquesta promoció d'ascens són el Maià, el Camós i l'Hostoles. Qui encara té opcions, i moltes, és el Santa Pau, amb 41 punts i un partit menys, però 5 punts de distància. I per la seva banda, el Serinyà, que setè, amb 40 punts. Falten 4 partits per jugar, 12 punts en joc, on es poden encara decidir moltes coses.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el pla amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Ja és aquí l'esdeveniment de moda que estaves esperant. Del 30 d'abril al 16 de maig arriba la nova edició Primavera-Estiu 2026 de la botigueta Olot. Renova el teu estil amb marques com O'Neill, Nudie Jeans, Lillian Scott, Ben Sherman i moltes més. I descobreix les últimes tendències en vestits, samarretes, pantalons, bosses i complements. Ens trobaràs al passatge Honorat Vilamanyà 11 al polígon Les Mates. De dilluns a dissabte, matí i tarda. I recorda, divendres 1 de maig tenim obert. No deixis escapar aquesta oportunitat. La botigueta Olot. El teu look comença aquí.
8:15, titulars. Dia especial avui, dia de Sant Jordi. Moltes felicitats, Jordi i Jordines. Benvinguts tots plegats als 5 minuts més.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que la Generalitat vegi amb bons ulls la construcció d'una rotonda a l'entrada de Beguda.
L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que vulguin tirar endavant cediran uns terrenys. Paral·lelament, l'Ajuntament està treballant per fer un pla de mobilitat al polígon i recentment ha arreglat l'aparcament de la Puntia.
Dia de llibres, es publica l'aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès, amb gairebé 300 imatges. L'autor Xavier Valeri explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt complicat i va empitjorar la crisi alimentària de la postguerra.
Fent malbé el blat de moro, les patates i el farro de la zona, a més de les més de 400 víctimes mortals que va provocar en total.
Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre.
Ho fa a través del llibre quan Olot va tornar a ser ciutat i que va entre l'any 68 i el 79, una etapa que mida la transició que l'autor considera clau per la ciutat i pel futur que ha vingut després.
Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes.
Ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció que porta per títol Et veurà tothom.
La 35a edició del Cornamusam celebrarà 3 aniversaris i comptarà desenes d'activitats.
Se celebrarà del 20 al 24 de maig en diferents espais d'Olot. Pràcticament tots els actes seran gratuïts i hi haurà lloc per la cultura mallorquina, la música celta i protagonisme pel sac de gemecs.
La 8a edició del Garrotxa Volcanic Walking portarà 2 noves propostes.
Bestioles de nit i laberint de pedres. Aquestes són les dues activitats i seran els paratges de la Moixina i el parc de Pedra Tosca, respectivament.
Esports, els equips garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim mes de temporada.
Queden només 4 partits per tancar un nou curs del futbol amateur català i són molts els equips de la comarca que encara tenen opcions d'ascens, però també de descens.
L'hoquei Olot vol segellar la permanència aquest dissabte.
Rep a l'Alcorcón, cuer del grup i que es troba 12 punts dels últims a falta de 4 jornades per acabar la lliga.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Olot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepció.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
Atenció, amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. Al restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular, amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Al gust de les grans experiències.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Què hem d'esperar aquest dia de Sant Jordi? Meteorològicament parlant, Dani Ramírez.
I dia de Sant Jordi aquest dijous, amb un cel també mig ennuvolat o estones abundants de sol al matí, i a la tarda un cop més, aquests ruixats i aquestes tempestes que s'han de reproduir al Pirineu i Prepirineu, sobretot Cerdanya i Ripollès, però podrien arribar també a l'Alta Garrotxa, nord d'Osona, Lluçanès, i per tant desduir una mica alguns minuts, algunes hores, durant la tarda de Sant Jordi amb xàfecs puntuals.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Beko, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat i, com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar n'hi ha a l'Avinguda Xile, al carrer Joan Maragall, al carrer Notari Clusells, al carrer Lope de Vega i al carrer Mossèn Gelabert. Durant el dia d'avui tallaran al carrer Mossèn Gelabert. A tenir en compte que, degut la diada de Sant Jordi, hi haurà tallat el Firal i el Firalet. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Avui obrim el nostre informatiu a Sant Joan les Fonts, on l'Ajuntament celebra que la Generalitat vegi amb bons ulls la construcció d'una rotonda a l'entrada de Begudà.
L'alcaldessa Maria Vidal assegura que en cas que ho vulguin tirar endavant cedirien uns terrenys. Paral·lelament, l'Ajuntament de Sant Joan està treballant per fer un pla de mobilitat al polígon i recentment ha arreglat l'aparcament de la Pontia.
Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts celebra que des de la Generalitat vegin amb bons ulls la proposta de fer una rotonda just a l'entrada a Begudà, una mesura llargament reivindicada i que ajudaria, segons l'Ajuntament, a millorar la seguretat, facilitar l'entrada i sortida del nucli de Begudà i el seu polígon i evitar col·lapses a les hores punta. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Ho estem treballant. Tècnicament ens vam poder reunir fa aquest últim any amb el departament, una mica a nivell de província de Girona. Veuen clara la viabilitat de la rotonda, que anys enrere ens havien dit que no, i ara ho estem treballant com poder fer això.
En cas que el projecte tirés endavant, l'Ajuntament podria cedir terrenys per executar l'obra.
Perquè els dos terrenys d'accés al poble de a l'entrada de Begudà, tots dos són municipals i podríem, no hi hauria problema, però s'ha de fer bé tot aquest projecte. Estem en converses sobre com fer això. També tindrà molta vinculació amb el pla de mobilitat.
I és que tot s'emmarca amb unes millores generals que han de servir per posar al dia el polígon de Begudà, molt important pel municipi i per la comarca, i per on cada dia hi passen centenars de persones. Durant aquest any, l'Ajuntament vol anar definint accions i intervencions que ha de recollir el pla de mobilitat del polígon.
A partir de la base, ja anem a veure com hem de moure'ns pel territori, si cal canviar direccions de carrers, si cal cal afavorir doncs, perquè hi hagi més aparcament. Tot això ens ho dirà el pla de mobilitat, perquè el polígon s'ha fet ja gran, s'ha fet vell, i cal posar-lo una mica al dia amb les necessitats actuals.
En els darrers temps, l'Ajuntament ja ha impulsat millores al polígon de Begudà, la darrera l'asfaltatge i delimitació de l'aparcament de la Puntia amb senyalització horitzontal, una obra demanada a Begudà i que ha tingut un cost de 47.000 euros. Des del consistori també tenen present que cal fer asfaltatge de carrers.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui dia de Sant Jordi, avui dia de moltes publicacions. De fet, déu-n'hi-do la quantitat d'autors locals que publiquen, i un d'ells és en Xavier Valeri. L'aiguat del 1940, Garrotxa i Ripollès, amb gairebé 300 imatges, és el títol de la seva nova proposta. Què explica?
Doncs explica que la catàstrofe va arribar en un moment molt complicat i va empitjorar la crisi alimentària de la postguerra, fent malbé el blat de moro, les patates i el farro de la zona, a més de les més de 400 víctimes mortals que va provocar en total.
Néstor Carvajal.
El llibre L'aiguat de 1940, Garrotxa i Ripollès, ha sigut publicat per l'editorial Oliver, a càrrec de Xavier Valeri. Fa un recull d'imatges i parla d'aquell fenomen meteorològic que va marcar a tota una generació. A les fonts de Sant Roc, per exemple, el riu va arribar a 200 metres d'amplada i la catàstrofe va tenir més de 400 víctimes mortals en total. L'autor resumeix què va implicar per la comarca i en quines circumstàncies va arribar.
En un moment que la gent doncs, no tenia només una raó d'estar content, que era estar viu. Havia acabat una guerra civil, feia encara no 15 mesos. L'aiguat va inundar els cultius de blat de moro, va entrar per les cases, l'aigua va fer malbé el blat, va fer malbé les patates, va fer malbé tot el que es guardava.
Valeri admet, però, que podria haver sigut pitjor, tot i que l'impacte logístic i material va ser molt pronunciat.
Tots els ponts, totes les passeres, ponts molt importants, el pont de Castellfollit, que tenia 140 metres, l'arc més alt tenia 30 metres, el va destruir, ara no en queda res. Se'n va emportar molt fàbriques, 5 fàbriques a Lot, 2 a Sant Joan. Ja ho tenien preparat per aiguats, perquè ja n'hi havia hagut el 1932 i el 1938 i feien prets.
L'edició del llibre ja ha comptat amb la col·laboració dels arxius comarcals, tant de la Garrotxa com del Ripollès, amb 33 imatges. D'un total de 275, la majoria estretes d'empreses o particulars.
Juli Clavijo retrata l'Olot de mitjans del segle XX en un llibre. Es titula Quan Olot va tornar a ser ciutat i comprèn els anys que van del 1968 fins al 1979.
Una etapa camí de la transició que l'autor considera clau per la ciutat i pel futur que ha vingut després.
L'historiador Juli Clavijo repassa en un llibre el període que va de l'any 1968 al 1979 de la ciutat d'Olot, una època segura poc explicada i que considera que va ser clau pel futur de la capital garrotxina. Es titula Quan Olot va tornar a ser ciutat.
D'una banda, és una època en la qual Olot deixa de ser una ciutat basada exclusivament des del punt de vista de l'economia, de la seva economia, en el tèxtil o en la imatgeria religiosa, i es transforma amb una indústria tèxtil potent, cada vegada més potent, gènere de punt, etc., etc., que la fa canviar, jo des del meu punt de vista, d'una manera afortunadament, de cara al futur.
Van ser uns anys clarament de creixement de la ciutat, fet que es demostra amb diverses perifèries d'Olot que es van anar omplint d'habitatges, com per exemple Sant Roc, tot en un moment en què no hi havia eleccions democràtiques, però que ja es començava a iniciar un camí de transició amb l'inici de la crisi del règim franquista.
És una època molt profitosa des del punt de vista de que les entitats d'Olot d'alguna manera van suplir les mancances que havia des del poder polític, no? Des del poder polític celebraven el dia de la liberació, la festa del Caudillo, la festa d'Olot, perquè no tenia més remei, però les entitats, l'Orfeó, el Centre Catòlic i d'altres, eren entitats que col·laboraven amb les seves activitats en enriquir el conjunt de la població.
I de tot això en posa algun exemple concret.
Concretament recordem que en aquella època el català no estava admès que fos ensenyat a nivell d'escola o a nivell d'institut, doncs en aquestes entitats, gent com en Moli, que teòricament era el representant de la Falange, doncs anaven allà a donar classes de català.
Juli Clavijo ha optat per fer aquell llibre amb l'ajuda de persones expertes en alguns àmbits, com per exemple Joan Albesa pel que fa a l'urbanisme, per entendre més i millor d'on venia Olot i com es va anar transformant. També s'ha nodrit de la informació que es donava en aquella època, com podien ser les publicacions Olot Mission o L'Arriba a Espanya.
I Maribel Torres denuncia els xantatges que pateixen dones joves a internet per publicar imatges íntimes.
Ho fa a través de la seva nova novel·la de ficció que porta per títol Et veurà tothom. L'escriptora olotina continua amb les investigacions de l'Adriana i en Pau, i aquest cop se centra en una història que podria ser perfectament real i que succeeix essencialment a les xarxes socials i a internet.
Una noia creu que festeja amb un noi i li envia fotos íntimes, però en realitat aquestes fotos són utilitzades per fer xantatges a la noia. Aquest és el cas que presenta Maribel Torres en la seva nova novel·la. Es titula Et veurà tothom i d'alguna manera és la continuació dels seus anteriors relats, que tenen com a protagonistes dos investigadors, en Pau i l'Adriana. Aquest cop l'escriptora garrotxina denuncia els perills de les xarxes socials d'internet en el moment que es publiquen fotos íntimes, tot a través d'un relat de ficció, però que cada dia passa a la nostra societat.
Jo aquí en aquesta novel·la el que intento denunciar és com de malament es pot utilitzar les xarxes, el perill que hi ha en penjar, depèn de segons què, a internet, perquè un cop està penjat és gairebé impossible esborrar-ho del tot, i sobretot amb les noies joves, que siguin conscients del que significa publicar la seva intimitat. Encara que li diguin que és el seu xicot que vol fotos seves, encara que li diguin que és un promotor, que les farà models o les farà actrius. Depèn de quin tipus d'imatges, hi ha un mercat a darrere que el que busca és sexe per internet, i se n'aprofiten.
Un títol del llibre que apel·la a dos significats.
Llavors, aquest veurà tothom té doble sentit. Un és, quan tu penges qualsevol cosa que fem nosaltres, la pot veure tothom si les penges a la xarxa, però a part, en aquesta novel·la, és l'amenaça que fan a una sèrie de gent, que no especifico més, a una noia perquè ella faci el que vulgui. O sigui, ella té penjades unes fotos molt íntimes i l'amenaça és aquesta: si no fas el que jo vull, et veurà tothom.
Una vegada més, Maribel Torres parla d'engany, de manipulació i de mercadeig, en aquest cas d'imatges i del propi cos, i també dels perills, en aquest cas d'internet, les xarxes socials i segons quines pàgines web o comunitats virtuals. Precisament aquesta vegada l'autora reconeix haver-se hagut de documentar de manera molt virtual per saber què es cou realment en aquest altre món o àmbit de la vida d'una part molt important de la societat.
Però perquè m'agrada denunciar les coses que no funcionen. Mm-hmm. I és clar, evidentment m'agradaria denunciar tot el que passa al món, però penso que jo m'he de centrar més, o a mi m'he més hagut centrar-me en les coses que no funcionen aquí, on vivim nosaltres, no? A Catalunya, al nostre espai, a Olot, si ho puc anar concretant.
El llibre plasma confusions que actualment es produeixen, com la sensació de llibertat quan el que realment hi ha és una necessitat econòmica, però també la pèrdua de sentit del que és íntim i de les conseqüències que pot tenir ensenyar segons què en un moment donat.
I ara hi posem música al matí perquè la 35a edició del Cornemusam celebrarà 3 aniversaris i comptarà amb desenes d'activitats.
Se celebrarà del 20 al 24 de maig en diferents espais d'Olot. Pràcticament tots els actes seran gratuïts i hi haurà lloc per la cultura mallorquina, la música celta i protagonisme pel sac de gemecs. Grups com Barcelona Gipsy, Balkan Orquestra i Al·lèrgiques al Polen actuaran al llarg del festival.
Roger Isern.
La 35a edició del Cornemusam, el Festival Internacional de la Cornemusa d'Olot, tindrà lloc del 20 al 24 de maig a diferents indrets de la ciutat. Enguany el festival celebra 35 edicions, una fita destacada que coincideix també amb el 30è aniversari l'aniversari de la Cabreta, la seva figura emblemàtica i un dels seus símbols més estimats. Alhora també s'arriba a la xifra rodona de les 35 edicions i també a les 30 de la trobada de xeremies de Sa Pobla de Mallorca, esdeveniment germà del Cornamusam, segons apunten des de la mateixa organització. Precisament serà una edició on el focus es posarà a les Illes Balears, ja que els ponts entre Olot i Sa Pobla són múltiples i es remunten anys enrere. La primera connexió la trobem amb l'olotí Alexandre Cuellar, que va exercir de secretari de l'Ajuntament de Sa Pobla i va impulsar el Ball dels Caparrots a les festes de Sant Antoni, amb coreografia que replica el Ball dels Cabassuts d'Olot i amb la música del Ball de Sant Ferriol. El director del Cornamusam, Àlvar Borrell, també ha explicat qui serà l'encarregat enguany de la tocada d'inici.
Com que la cosa va de xeremies i d'unir països catalans, doncs tindrem una representació molt, molt àmplia de músics que vindran de Mallorca per a aquesta edició. El més destacat de tot serà Pep Toni Rubio, que serà l'encarregat de fer la tocada d'inici, i algú poder es posarà les mans al cap, perquè fins ara la tocada d'inici només l'havia fet algun secaire, sigui home o dona, del Principat, i aquest any li hem encarregat en Pep Toni perquè és un músic de amplíssima trajectòria, sigui música nostra, sigui mesclat.
Com ja és costum, el Cornamusam aplega la majoria de les activitats obertes en un espai anomenat la plaça del Cornamusam. En aquesta ocasió, la plaça es desplaça del Puig del Roser al Firal per acostar-lo al públic olotí i per gaudir de l'ombra del passeig. Hi haurà concerts també destacats com Barcelona Egipci i Balkan Orquestra i Al·lèrgiques al Polen.
Com a propostes d'aquestes també úniques, tindrem el concert des del terrat de la Casa Gaietà Vila, una vegada més. L'any passat ho vam fer amb Santa Mandra i ens va funcionar molt bé. Com que estem a davant de Sant Esteve i la cosa va de Sants, aquest any el grup encarregat serà Sant Rocs, que és un grup de músics de totes les comarques gironines.
Per la seva banda, el regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha destacat la importància de mantenir vius actes com aquest i la participació de les noves generacions.
Poden també oferir, diguéssim, tota aquesta quantitat i aquesta varietat d'oferta musical, eh? El país des de fa ja fa uns anys hi ha noves generacions i hi ha un, jo penso que hi ha una nova florada, de grups i de molt diversos, de molts estils, i per tant això es pot veure al Cornamusam. El Cornamusam es nodreix de que hi hagi, diguéssim, gent que faci música d'arrel.
Com és habitual, al Cornamusam s'apleguen molts tipus de cornamuses, tot i que les més nombroses enguany seran el sac i les xeremies, se'n poden escoltar altres tipus en una sèrie d'actes que es poden consultar al detall al web del festival cornamusam.cat.
I la vuitena edició del Garrotxa Volcànic Walking portarà dues propostes noves.
Bestioles de nit i laberint de pedres. Aquestes són les dues activitats i seran els paratges de la Moixina i el Parc de Pedra Tosca, respectivament. Aquest festival pertany al Festival de Senderisme dels Pirineus i compta amb l'Organització Conjunta de Turisme Garrotxa i la Xarxa de Senders Itinerània.
Des de Turisme Garrotxa s'ha presentat la vuitena edició del Festival de Senderisme de la comarca, el Garrotxa Volcànic Walking. Amb la participació conjunta de la Xarxa de Senders Itinerària, aquest forma part del Festival de Senderisme dels Pirineus. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, recorda que el festival és un tastet de què es pot fer a la comarca tot l'any.
Que això és una petita mostra de les desenes d'activitats que s'ofereixen aquí a la Garrotxa, que s'ofereixen sobretot a través de guies professionals, i aquest any també val a dir que també posem en valors alguns criteris que sempre s'havien considerat, però aquest any encara que és més que mai, que és que també totes les activitats tenen en compte com arribar-hi, o sigui, aquesta mobilitat sostenible al transport públic, tenen molt en compte aquesta consciència amb tot el canvi ambiental que tenim.
Canalies afegeix que el 70% del públic és local. Pel que fa a les novetats, la tècnica de Turisme Garrotxa, Montse Pedrosa, explica una d'elles.
Amb una activitat nova, en aquest cas, que és Bestioles de nit, és una activitat que és apta per famílies amb nens, sobretot, perquè, bueno, posa en coneixement totes aquelles bestioles que surten a la nit o que només es poden percebre a la nit, amb un paratge tan incomparable com és els paratges de la Moixina.
L'altra novetat es diu Laberint de Pedres, un recorregut pel parc de Pedra Tosca que mostra un paisatge rural modelat sobre la lava. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer a itinerària.net.
Esports, els equips garrotxins de primera, tercera i quarta catalana encara tenen moltes coses en joc en aquest últim mes de temporada.
Queden només 4 partits per tancar un nou curs del futbol amateur català i són molts els equips de la comarca que encara tenen opcions d'ascens, però també de descens.
A primera catalana, els dos equips garrotxins se la juguen. El Bosc de Tosca no està en descens i, per tant, encara té un punt de marge respecte a la zona vermella de la classificació, però amb un partit menys. Per altra banda, el Sant Jaume Olot B és penúltim classificat amb 25 punts, a 6 de la permanència, però també amb un partit menys. En conseqüència, encara els hi queden 15 punts en joc i, per tant, podrien escalar posicions en aquest últim tram. El filial de l'Olot podria i hauria de sumar els 3 punts contra el Mollet, que ja està descendit per apropar-se a la permanència. El Bosc de Tosca, per la seva banda, rebrà un històric en hores baixes. Rebrà a la Unió Esportiva Figueres, que es troba en zona de descens a només un punt del conjunt groc, un partit que es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda. A tercera catalana, el Besalú podria ser campió de Lliga si guanya i el Sant Joanenc, que és segon, perd. Ara mateix, primera posició del conjunt besolenc amb 67 punts a 7 de distància del Sant Joanenc, que ara mateix faria el playoff amb 60. En tercera posició hi trobem el Camprodon amb 57 punts, que també faria el playoff perquè és dels millors 6 equips de tots els grups de tercera catalana que tenen dret a entrar en aquesta fase de promoció d'ascens. Montagut i Sant Privat no jugaran pràcticament res fins a final de temporada. La part baixa, l'escola de futbol Garrotxa ha descendit ja de categoria i les Preses i el Sant Pere Màrtir es troben empatats de punts a la zona perillosa de la taula. De moment, el Joventut Sant Pere Màrtir estaria salvat i les Preses, si tot acabés ara, també, perquè no és dels pitjors dotzens d'arreu dels grups d'aquesta tercera catalana. I per acabar, a quarta, tot per decidir, en primera posició, la Vall d'en Bas, amb 69 punts, a 5 de distància, i el Castellfollit, això sí, amb un partit menys. El primer pujarà directe i els altres 4 faran el playoff. Els altres equips que entrarien en aquesta promoció d'ascens són el Maià, el Camós i l'Hostoles. Qui encara té opcions, i moltes, és el Santa Pau, amb 41 punts i un partit menys, però 5 punts de distància. I per la seva banda, el Serinyà, que és 7è, amb 40 punts. Falten 4 partits per jugar, 12 punts en joc, on es poden encara decidir moltes coses.
I pel que fa a l'hoquei, l'hoquei Olot vol segellar la permanència aquest dissabte. Rep l'Alcorcón Cué del grup i que es troba ja a 12 punts dels olotins a falta de 4 jornades per tancar la lliga.
Després de la victòria a Palafrugell, el vestidor garrotxí ha recuperat sensacions i només pensa en guanyar a la Josep Jou. S'avança l'horari del duel, que jugarà a partir de 5:45 de la tarda.
Després de treure's l'espina de la golejada davant l'Sporting Alcoi i guanyar la pista del club hoquei Palafrugell, l'hoquei Olot es troba més a prop que mai de tancar la salvació matemàtica i poder assegurar que jugarà una temporada més a l'hoquei plata. El conjunt olotí, però, haurà d'acabar la temporada sense David Carles, que fa una setmana va patir una lesió a l'espatlla i s'ha confirmat que no podrà jugar més aquest curs 2025-2026. Amb la baixa de l'Igualadí i la ja coneguda de Jan Almatell, els de Miqui Ràfols afronten l'última part de la temporada lamentant la poca continuïtat que han pogut gaudir amb la plantilla al complet.
Sabíem que teníem una plantilla justa, perquè també hi havia l'inici de temporada, sabíem que fins Nadal no podíem comptar amb en Ferran. Per tant, era una plantilla de 6, que si no hi havia baixes, doncs es podia anar competint, però com dèiem, la baixa d'en Prato tot a l'inici de temporada, després en Jan, després entremig també en Ferran amb 3 partits, i ara en David Carles amb 5 partits, clar, al final sumes i vol dir que durant moltes jornades l'equip n'ha estat complet.
El rival d'aquest dissabte és el Club Patín Alcorcón, cué del grup sud i que arriba a la Josep Jou després de guanyar el Girona Club Hoquei en la darrera jornada per 5-2. Es troba a 3 punts de la salvació que marca l'Sporting Alcoi i a 4 del mateix Girona. Ràfols detalla que el seu equip no es pot permetre perdre més punts amb equips de la part baixa a casa i que la salvació ha de ser un dels objectius a tancar.
Ens hem deixat punts amb equips de la part de baix, jo això ho considero important que no passi, per tant aquest partit també és una mica en aquesta línia, no? La línia de demostrar-nos que si volem estar en aquestes places de dalt també passa per sumar tots els punts amb els equips que estan a la part de baix de la classificació, i per tant ja ens vam deixar en aquesta línia, ens vam deixar 2 punts a Madrid i hem d'intentar que aquí a casa doncs, sumar aquests 3 punts que ens donaria la salvació, però que també et faria que treballéssim en aquesta línia de mental.
L'hoquei Olot Club Patín Alcorcón jugarà aquest dissabte a la pista Josep Jou del Poder d'Esports Olot a partir de 5:45 de la tarda. Des de les 5 es podrà seguir en directe a Ràdio Olot i 5 minuts abans de l'inici del partit a través del canal de YouTube d'Hoquei Olot TV.
Ei, ei, que ja arriba la viada més bonica de l'any. Aquest Sant Jordi a Ràdio Olot no ens quedem a l'estudi. Bé, alguns sí que ens quedem, però els altres surten al carrer. A partir de la una del migdia us portem un programa especial ple de llibres, roses i molt més ambient. Vols viure la màgia de Sant Jordi com si hi fossis? Doncs para l'orella, perquè t'explicarem tot el que passa, amb connexions en directe, històries, recomanacions i alguna sorpresa que encara no podem revelar. Ens trobaràs al carrer compartint somriures, cultura i ràdio en viu, perquè Sant Jordi s'ha de viure, s'ha de sentir i s'ha d'escoltar. Aquest 23 d'abril, a partir de la una, Ràdio Olot surt a passejar amb Roger Isern i Aniol Puigverd. I tu, vens amb nosaltres? Ràdio Olot, la ràdio que viu les tradicions.
La renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecadora, el rentavaixelles. La renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries, al carrer Antoni Llopis 10 d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.